Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Querida Julia, te escribo ahora mientras duermes por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado. En estos viajes de ida y vuelta cada vez paso más tiempo al otro lado y en uno de ellos, quién sabe, temo que ya no habrá regreso. Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre, por si mañana ya no puedo decirte cómo admiro y valoro tu entereza, este empeño tuyo por estar a mi lado, tratando de hacerme feliz a pesar de todo, como siempre. Por si mañana ya no fuera consciente de lo que haces, cuando colocas papelitos en cada puerta para que no confunda la cocina con el baño, cuando consigues que acabemos riéndonos después de ponerme los zapatos sin calcetines, cuando te empeñas en mantener viva la conversación aunque yo me pierda en cada frase, cuando te acercas disimuladamente y me susurras al oído el nombre de uno de nuestros nietos, cuando respondes con ternura a estos arranques míos de ira que me asaltan como si algo en mi interior se rebelase contra este destino que me atrapa. Por esas y por tantas cosas, por si mañana no recuerdo tu nombre o el mío, por si mañana ya no pudiera darte las gracias, por si mañana, Julia, no fuera capaz de decirte, aunque sea una última vez, que te quiero. Aquesta és una carta que es va fer viral fa uns anys i que cada cop que arriba el Dia Mundial de l'Alzheimer, és a dir, avui, torna a recórrer les xarxes perquè molts es pensen que és una carta real, que un home amb Alzheimer li escriu a la seva parella i cuidadora. Aquest és un relat de ficció amb el que el periodista Jesús Espada va guanyar un concurs de cartes d'amor a Toledo. Avui, però, volem fixar-nos en com es sentiria la Júlia d'aquesta carta, la persona que cuida d'un ésser estimat amb Alzheimer. Per això hem pogut parlar amb la Dolors i també per qui, amb la Dolors, que té dos germans amb Alzheimer, i també per poder conèixer en quin punt es troba la investigació sobre aquesta malaltia, en uns minuts parlarem amb el doctor Marc Suárez, que lidera les investigacions per lluitar contra la malaltia a la Fundació Pasqual Maragall. Abans, però, comencem amb els titulars. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda.
El govern de Canàries podrà reclamar ajudes als fons de solidaritat de la Unió Europea per pal·liar els danys causats per l'erupció del volcà de la Palma, perquè ja supera els 400 milions de pèrdues.
La lava del volcà de la Palma està cada vegada més a prop de tocar mar. La llengua de lava més virulenta està entrant en aquests moments al municipi de Todoque. Ja està a punt de passar per sobre del nucli urbà i la seva església, que han hagut de desallotjar a contrarellotge fa una estona.
I a les portes que l'executiu català compleixi 4 mesos de mandat, avui ha presentat el pla de govern pels pròxims 4 anys.
El programa inclou més de 1.500 mesures acordades entre Esquerra i Junts per Catalunya i també reuneix compromisos que Pere Aragonès va adquirir amb la CUP per investir-lo president.
La Sagrada Família aspira a tenir enllestida la Torre de Jesús l'any 2026. Serà la més alta de totes les torres, amb 172 metres d'alçada.
El terminal de Jesucrist farà 170 metres d'alçada i estarà acabat per una creu de 4 braços que faran 13 metres d'amplada. La creu estarà recoberta de ceràmica esmaltada i vidre.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Després de l'empat a 1 contra el Granada i la mala imatge del Barça i el Camp Nou, comencen a sonar noms per ocupar la banqueta blaugrana.
De moment, Koeman continuarà sent el tècnic, almenys per aquesta setmana. Tot i així, l'entrenador no ha demostrat tenir una ruta clara per l'equip i comencen a sonar noms per substituir-lo, com Robert Martínez, l'actual seleccionador de Bèlgica, o Xavi Hernández, entre d'altres.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps amb el Jordi Miralles.
La nuvolositat es mantindrà variable al llarg de les properes hores, però les temperatures a poc es van recuperant, tot i que a primeres hores el matí ha fet força fresca. La previsió per aquesta tarda ens anuncia nuvolositat variable a tot Catalunya, molt més abundant cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on encara hi haurà ruixats i també alguna tronada. Temperatures màximes avui de 19 a 24 graus i la previsió per demà ens anuncia un matí encara més fred. Les temperatures baixaran una mica més, però en canvi de dia pujaran un pèl les màximes, més que res perquè demà farà més sol. Tindrem també alguns núvols, però en principi sense precipitacions. Si n'hi ha alguna, serà només cap a les comarques del Pirineu. La tramuntana i el mestral encara bufaran als dos extrems de la costa, però amb tendència a anar desapareixent.
Segons un estudi de la Fundació Pasqual Maragall, l'Alzheimer és la segona condició de salut que més ens preocupa, just després del càncer. L'Alzheimer és el responsable del 75% de les demències que afecten més de 900.000 persones a l'estat espanyol. Això són 10... són una de cada 10 persones de més de 65 anys. A més, la demència ocasiona uns costos sanitaris i socials molt elevats que han d'assumir principalment les famílies. Una d'aquestes famílies és la de la Dolors Oliveres Pallarola, que és membre de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat i que ella s'encarrega de cuidar dels seus dos germans amb Alzheimer.
Havíem parlat de que Si jo patiré la malaltia, tu m'ajudaràs. I si tu patiràs la malaltia, jo t'ajudaré, no? I aquest va ser un ajudar, no?, que ha estat molt més dur del que en aquell moment ens podíem imaginar. És dur perquè, doncs, ells tenen moltes necessitats, depenen absolutament de tu.
Si te hace falta, estaré aquí. Solo un par de versos de metros de ti. Y es que en cada historia, leyenda, hay un punto sin fin. Coge aire y vuelve.
Bueno, se va fent com una mica pesat, una mica costa amunt, perquè hi ha la part emocional. Si no fos per la part emocional, jo crec que és com una feina que tindria, no?, d'ajudar i ja està. Però la part emocional fa molt de pes, és com moltes pedres a la motxilla, no? I això és el més dur de tot. És una malaltia que et treu totes les teves capacitats. Et deixa una part emocional, perquè jo veig que ells, doncs, les seves emocions les estan mantenint. Quan em veuen, doncs, s'emocionen, es posen a plorar, o m'abracen, o ja la part emocional hi és. La cosa de l'amistat, de si veuen un amic, o si els hi parlo dels seus amics, doncs estan molt contents. Ells no es poden expressar, però jo li porto llibres de fotografies i els hi vaig explicant. Jo vaig parlant i vaig explicant i ells van somrient, van dient sí, però frases no les articulen. Hay un punto sin fin. No solament és la memòria, són moltes coses. T'oblides fins i tot d'on està el quarto de bany, d'on està, doncs, com s'ha de menjar, si he d'utilitzar un ganivet o si he d'utilitzar una forquilla. Totes aquestes coses pràctiques, no?, de la vida diària, doncs tot això et falla. Portem molts anys, no?, amb una situació, doncs, de dependència, però alhora, doncs, que no estava com per estar en una residència encara. I llavors això fa que tu estiguis segrestada les 24 hores del dia. És una vida que no és la teva vida. Vius la vida de les altres persones. Vius perquè ells continuaven visquent a casa seva. L'últim moment ja era molt difícil. Jo estic contenta d'haver-los ajudat, eh? La veritat, estic contenta. El que passa és que ara estic molt cansada i estic molt... No sé, m'està costant recuperar.
Si te hace falta, estaré aquí. Solo un par de versos de metros de ti. I és que en cada història...
I per poder mirar al futur amb optimisme, l'única solució és la recerca científica. Per saber en quin punt ens trobem avui, avui tenim amb nosaltres el doctor Marc Suárez, que és el responsable del grup de biomarcadors en fluids i neurologia translacional de la Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall. Marc, bona tarda.
Bona tarda, un plaer ser aquí.
Gràcies per estar amb nosaltres. Explica'ns una mica quins són actualment els tractaments per intentar fer front a l'Alzheimer que hi ha ara i quina efectivitat tenen.
Bé, els tractaments farmacològics que avui en dia tenim disponibles són tractaments que són simptomàtics. Això vol dir que, doncs, que milloren una miqueta la simptomatologia de les persones que viuen amb la malaltia d'Alzheimer, però desafortunadament no modifiquen l'evolució de la malaltia. És a dir, la malaltia segueix fent el seu curs. Per tant, són tractaments només simptomàtics. A part dels tractaments farmacològics, també cal destacar que hi ha altres tipus d'intervencions. No tot el que prescrivim els metges són medicaments, i sabem també molt bé que per les persones que viuen amb la malaltia d'Alzheimer també és molt important, doncs, mesures com ara controlar els factors de risc cardiovascular, l'exercici físic, l'estimulació cognitiva, la socialització, acudir tallers de memòria, totes aquestes coses també formen part del tractament de les persones que viuen amb Alzheimer, no tots són medicaments, això sí, tots ells són això, tractaments simptomàtics que milloren els símptomes, que milloren la qualitat de vida, però desafortunadament no afecten a les causes, als mecanismes de la malaltia. Sí que és cert que molt recentment, i cal dir amb força polèmica, s'ha aprovat als Estats Units un fàrmac que podria ser que sí que modifiqués l'evolució de la malaltia. Ara és un fàrmac que encara no està aprovat aquí a Europa i, de fet, està en discussió en el món mèdic i en el món científic si realment aquest fàrmac, doncs, és eficaç com sembla que ho podria ser-ho. Però el que crec que està molt clar és que jo crec que viurem en els propers anys un renaixement dels tractaments de la malaltia d'Alzheimer i molt probablement, no de forma immediata, però en els propers anys veurem, soc optimista, nous medicaments aprovats que potser no curaran del tot la malaltia, però sí que poden tenir un efecte per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen amb Alzheimer.
Perquè si es pogués detectar abans la malaltia, l'Alzheimer, hi hauria manera de frenar-la? És a dir, si es pogués saber anys abans de que realment comenci a fer efecte o a tenir símptomes, sí, es podria frenar?
Una pregunta exactament molt important. De fet, això passa en qualsevol altra malaltia, que quan abans fem el diagnòstic sempre és millor, no? Perquè sempre es pot intervenir abans. Sí que és cert que la malaltia d'Alzheimer estem limitats, ja que no tenim aquests tractaments que modifiquen la malaltia. Però tot i així, com abans explicava, existeixen alguns tractaments i després hi ha tots els tractaments no farmacològics. És a dir, podem fer coses per millorar la salut cerebral. Per tant, poder fer un diagnòstic precoç de la malaltia d'Alzheimer és important, perquè tot i que no la podem curar encara, tot i que encara no podem donar tractaments que l'aturin del tot, sí que podem fer coses per millorar la qualitat de vida de les persones. I una cosa també molt important, que nosaltres jo crec que els neuròlegs cada cop ens n'adonem més, és que donar informació i donar un diagnòstic precís és important. Quan una persona i els seus familiars venen a la consulta del neuròleg, doncs perquè tenen un problema de memòria o tenen algun altre problema cognitiu, de llenguatge, d'orientació, volen que els donem una resposta, volen que els diem si això, doncs, són problemes de memòria sense cap importància o són deguts a una malaltia neurològica i en concret a una malaltia d'Alzheimer. Per tant, el sol fet de donar, jo crec, una informació, un diagnòstic precís, un nom, allò a què li està passant a aquella persona, només això ja té, en la meva opinió, un efecte terapèutic. Poder aclarir les coses, informar adequadament.
I ja per acabar, per poder seguir avançant amb aquesta investigació, què és el que més es necessita?
Bé, aquí a Barcelona realment ja existeix moltíssima recerca en diferents hospitals universitaris i aquí en concret a la Fundació Pasqual Maragall, a l'Institut de Recerca de la Fundació, que s'anomena el Barcelona Beta, doncs sobretot el que fem és estudis el que anomenem la fase preclínica de la malaltia d'Alzheimer, és a dir, quan un comença a tenir els canvis a nivell cerebral però encara no ha expressat els símptomes. I això va molt relacionat amb el que vostè comentava abans de fer el diagnòstic precoç. Si podem conèixer bé tots aquests canvis inicials que passen al cervell abans de que comencin els símptomes i podem actuar sobre ells, doncs podríem en algun moment prevenir la malaltia d'Alzheimer. I aquesta és la principal activitat de recerca que fem aquí a la Barcelona Beta, l'Institut de Recerca de la Fundació Pasqual Maragall. I en concret, i deixem que em parli ara en concret d'un dels últims estudis que estem realitzant. Un dels grans avenços que s'han fet en l'últim any o en els dos últims anys és la disponibilitat de biomarcadors en sang. És a dir, ara tenim maneres, encara de forma experimental, però maneres que funcionen molt bé per tenir testos, anàlisis de sang, per detectar aquesta malaltia d'una forma molt, molt precoç, i ara el que estem fent és intentar investigar per aplicar aquests testos de sang, que de moment només són de recerca, experimentals, a la pràctica clínica diària.
Doncs Marc Suárez, doctor i investigador de la Fundació Pasqual Maragall, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Punt i seguit.
I ara sí, anem amb l'actualitat i tenim una última hora sobre l'atemptat del 17 d'agost. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Surt en llibertat Said Ben Yaza, un dels condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils. Segons ha avançat, RACU està condemnat a 8 anys de presó per col·laboració amb organització terrorista. El motiu vindria donat perquè ha complert la meitat de la condemna. La defensa de Javier Martínez, el pare del nen assassinat a la Rambla, també hauria recorregut la posada en llibertat d'un dels condemnats.
Moltes gràcies, Sílvia. Veurem si podem ampliar aquesta informació durant la tarda. Per altra banda, la lava del volcà de la Palma està cada vegada més a prop de tocar el mar. Sembla, però, que s'ha ralentitzat i els experts no saben exactament quan arribarà a tocar l'aigua. Ara preocupa, però, una altra llengua de la lava més virulenta que està entrant en aquests moments al municipi de Todo. Què, Pere?
Sí, aquest migdia han hagut de desallotjar, contrarallotjar totes les cases del municipi i treure, per exemple, totes les imatges religioses de l'església del municipi davant de la imminent inundació de lava. Aquesta nova llengua s'ha vist alimentada pel nou focus que va començar aquesta nit i que ha obligat a desallotjar també els veïns de Tacande. El govern de Canàries podrà reclamar ajuda als fons de solidaritat de la Unió Europea per pal·liar els danys causats per l'erupció del volcà de la Palma, perquè ja supera els 400 milions de pèrdues. Ho ha explicat el president de Canàries, Ángel Víctor Torres.
Está claro, es evidente que los daños van a ser muy superiores a esos 400 millones de euros, con lo que Canarias va a acogerse a estos fondos de solidaridad, que es un porcentaje, lo que podemos nosotros poder tener para aliviar la situación que estamos viviendo en la isla de La Palma, y serán fondos que fundamentalmente irán para infraestructuras de carácter público, carretera, red hidráulica, colegios. Ya hemos visto algún colegio que la lava ha hecho desaparecer.
Ara per ara no hi ha cap víctima mortal i aquesta és la millor notícia que hi pot haver, ha destacat el president canari. Tot i així, ha recordat que la zona pròxima al volcà és extremadament perillosa i ho serà especialment al mar, amb la lava pels gasos tòxics que deixaran quan arribi la lava a tocar al mar.
I en la plana política, les portes que l'executiu català compleixi 4 mesos de mandat, avui ha presentat el pla de govern per als pròxims 4 anys. És el recull de totes les polítiques públiques que vol implementar durant la legislatura. El programa inclou més de 1.500 mesures acordades entre els dos socis, entre Esquerra i Junts per Catalunya, i també reuneix els compromisos que Pere Aragonès va adquirir amb la CUP per investir-lo president. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda.
Quines són les mesures estrelles que ha presentat el govern?
La sanitat és el pilar bàsic d'aquest nou pla de govern, ja que l'actual executiu vol posar molta atenció a l'abordatge de la salut. Per això incrementarà el pressupost de la sanitat pública en 5.000 milions i en concret destinarà 80 milions més en l'àmbit de la salut mental, una de les problemàtiques que més ha aflorat arran de la pandèmia.
Més pressupost en salut i sobre l'educació, què hi diu?
Per una banda, el govern aposta perquè l'educació dels 0 als 3 anys sigui gratuïta per tothom. Això sí, es farà de forma progressiva, és a dir, els primers en beneficiar-se d'aquesta mesura seran les famílies amb rendes més baixes. Per altra banda, vol potenciar la formació professional amb un increment de les places ofertades perquè tots els alumnes que vulguin tirar per aquest itinerari ho puguin fer amb garanties d'èxit.
I com pretén fer front als preus desorbitats de la llum?
S'aposta per crear una energètica pública. En concret, preveu que l'administració participi en la propietat de noves plantes de generació renovable i també vol entrar a la gestió pública de les centrals hidroelèctriques quan caduqui les concessions.
A més, el govern vol crear un hub audiovisual que sigui referent al sud d'Europa, no?
És la gran aposta per promoure el català. Arriba després que ahir es filtrés l'esborrany de la llei de l'audiovisual que el govern espanyol té sobre la taula i que no blinda el català. Un esborrany que la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha criticat.
Oblida i maltracta la diversitat cultural i la riquesa lingüística. És una realitat, perjudica el català, però El que coneixem fins ara, i crec també que és important remarcar-ho, és només un esborrany que no està tancat i, per tant, des d'aquí, des del govern, treballem perquè sigui modificat amb les nostres reclamacions.
L'AGE diu que batallaran perquè el document canviï. I, de fet, aquesta tarda els partits independentistes del Parlament, Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, han fet una crida unitària perquè el govern espanyol fixi uns mínims de contingut audiovisual en català. Però, tornant al pla de govern, també destacar que el pressupost de cultura s'ampliarà fins al 2%.
I, per acabar, què hi diu sobre la taula de diàleg?
És el pla calent de la Cort. El pla del govern parla d'una taula de negociació política entre governs i de treballar per resoldre el conflicte polític amb l'Estat. Aquest apartat, doncs, blindaria la taula de diàleg que té en marxa el govern de la Generalitat i que tantes discrepàncies va provocar la setmana passada en el si del govern. Recordem que Junts per Catalunya va decidir no asseure's a negociar. Patrícia Plaja defensa que l'executiu ha deixat de banda les seves diferències.
Les votacions del Consell Executiu són secretes i, per tant, jo no li puc donar trasllat. Però en aquest cas concret és que ni tan sols cal. El que sí que li puc dir és que aquest pla de govern ha estat elaborat de manera consensuada, compartida, per la totalitat del seu govern, i és un pla de govern. El que presentem aquí és l'acord que ha permès presentar el pla de govern compartit per la totalitat del govern de Catalunya.
De facto, però, Junts per Catalunya avala el document i, per tant, la taula de diàleg.
Moltes gràcies, Judit. I Catalunya reobrirà els locals d'oci nocturn la matinada de dimecres a dijous. Així ho ha decidit el Procicat davant l'augment de botellons massius on la policia no podia actuar. Es permetrà que bars i discoteques obrin fins les 3 de la matinada.
A més, tindrà mitja hora per desallotjar els clients. Pel que fa a la restauració, podran tenir les portes obertes fins a la 1 de la matinada. El sector creu que l'obertura que es planteja ara és insuficient. Tot i que han celebrat la decisió des del sector de fer casal, des del sector d'oci nocturn, han dit doncs, que voldrien tenir doncs, més obertura. Un exemple el trobem en que aquest cap de setmana, amb les festes al Mercè, el 90% de les discoteques de Barcelona encara no podran obrir.
La Sagrada Família aspira a tenir enllestida la Torre de Jesús l'any 2026. Serà la més alta de totes, amb 172 metres d'alçada. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Sempre i quan les dades de la pandèmia ho permetin i l'arribada de turistes també, Barcelona podria tenir un nou estel d'aquí a 5 anys. Així ho ha confirmat el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez. Tot i això, la previsió d'acabar-la el 2026 queda aparcada i a l'espera d'una nova data. Martínez ha defensat que fins al 2024 no es podrà parlar que la nova normalitat prepandèmica torni a les obres.
I no preveiem fins al 2024 una reactivació de la Sagrada Família semblant a la del 2019. Però sí, el que podem afirmar i podem dir és que el compromís de la Junta, del Patronat de la Sagrada Família, està compromesa en finalitzar les obres.
I com serà la Torre de Jesús, Sílvia?
Doncs el terminal de Jesucrist farà 17 metres d'alçària i estarà acabat amb una creu de 4 braços, que faran 13,5 metres d'amplada. La creu estarà recoberta de ceràmica esmaltada i vidre. A més, el president delegat de la Fundació de la Sagrada Família, Esteve Camps, al matí de Ràdio Estel, ha anunciat aquesta nova fita.
I no preveiem fins al 2024 una reactivació de la Sagrada Família semblant a la del 2019. Però sí, el que podem afirmar i podem dir és que el compromís de la Junta, del Patronat de la Sagrada Família, està compromesa en finalitzar les obres.
Si es manté aquesta situació estable que aquests tres últims mesos estem portant, doncs podríem dir que l'any 22 es podrà inaugurar la torre d'un dels evangelistes, la Torre de Lluc, i que es podran posar dos pisos més a la Torre de Jesucrist.
I pel que fa a notícies...
L'actualitat.
Ara sí, pel que fa a notícies més breus, Pere, presó provisional i sense fiança per una mare per homicidi per imprudència greu per la mort del seu nadó.
El jutjat d'instrucció 3 de Granollers en funcions de guàrdia va rebre dissabte una parella detinguda de Llinars del Vallès en relació a la mort d'un nadó. El pare, també investigat, queda en llibertat provisional amb cautelar. Se li retira el passaport, prohibida la sortida del territori i personació periòdica al jutjat.
I també presó provisional sense fiança pel detingut per l'agressió sexual a dos menors a Montblanc.
El jutjat d'instrucció 3 de Valls, en funció de guàrdia, ha decretat presó provisional comunicada sense fiança pel presumpte autor de dues agressions sexuals a Montblanc. Els fets van passar la nit del 10 de setembre passat en un botellot prop del cementiri municipal. Les víctimes són dues noies menors de 16 anys que van denunciar els fets als Mossos d'Esquadra. El detingut és un veí de Vila-rodona de l'Alt Camp de 21 anys.
I acabem amb els esports. Carla, el tècnic del Barça, penja d'un fil després de l'empat a 1 d'ahir contra el Granada. Koeman no està demostrant tenir una ruta clara per l'equip, però de moment es queda.
Tot i que de portes en fora la directiva compta amb ell, sembla que ja s'està buscant un substitut. Alguns d'aquests noms que sonen són Robert Martínez, l'actual seleccionador de Bèlgica, Eric Ten Hag, entrenador de l'Ajax, Albert Capellas i Xavi Hernández, que recordem ja va estar sonant al principi de temporada. El terrasseny és el que de moment més consens genera. I un mal moment, però, per un canvi tan important a la banqueta. Recordem que al Barça encara li queden dos partits de Lliga aquesta setmana, el dijous contra el Cádiz i el diumenge contra el Llevant. I la setmana que ve vola a Lisboa per jugar el dimecres la segona jornada de Champions contra el Benfica, tres dies abans just de trobar-se amb l'Atlètic de Madrid a la vuitena jornada de Lliga.
I demà l'Espanyol té una nova oportunitat per aconseguir la primera victòria de la temporada. Rep a l'Alavés a l'RCD Stadium a 8:15.
Demà els de Moreno disputaran la sisena jornada de Lliga a casa contra un Alavés que és cué després de no haver sumat cap punt en el que portem de Lliga. Una oportunitat pels blancs i blaus d'aconseguir, ara sí, la seva primera victòria. Moreno, per això, no podrà comptar amb David López, Calero i Yangel Herrera. També ha sumat la llista de baixes a Aleix Vidal després d'una dura entrada a l'enfrontament contra el Betis. Tot i que, segons ha avançat la grada ràdio, no està descartat, ja que pot forçar i pot ser que jugui alguns minuts.
I sisena de jornada de la Lliga, que comença avui.
Arrenca aquesta tarda amb el derbi madrileny de l'Atlètic de Madrid-Getafe a 8:15. També ha jugat l'Atlètic de Bilbao-Rayo Vallecano i el Llevant-Celta, tots dos a les 10 de la nit.
Encara en futbol, avui també juga la selecció espanyola femenina a les 8 contra Hongria, un dels seus punts febles.
Espanya es troba amb Hongria en el seu camí cap al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, una selecció que mai ha aconseguit guanyar. Les espanyoles venen de golejar per 0-10 les Illes Feroe el dijous passat. En canvi, la selecció hongaresa ve tocada després de perdre el primer partit a la fase contra Escòcia. Pot ser una oportunitat per les vermelles. El seleccionador Jorge Vilda podria donar l'entrada a l'equip titular a 6 de les 7 jugadores que encara no han tingut minuts en aquesta convocatòria.
I un dia com avui, de fa 80 anys, naixia una de les grans estrelles de la música catalana. És la Núria Feliu, una de les sansenques més universals, que va néixer un 21 de setembre de 1941. Durant els anys 60 i 70, Feliu va ser una de les grans estrelles de la música del pop catalana. També va ser una de les encarregades de mantenir viva la tradició dels couplets i la música de cabaret tan típica dels anys 30. Un exemple és aquest couplet que escoltem ara, Tot pel pis, recollit al disc Tots els couplets. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris i a la web i les xarxes socials de Ràdio Estel.
No podré casar-me pel pis. Són d'un preu exorbitant tots els pisos que trobem, i barat i no molt gran, és com el necessitem. Mentre els dos hi capiguem, no hi fa res que es digui.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.